camins.
Avui és el dia. La pena és que no puc evitar escoltar el Barça, quan sona aquesta sintonia, eh? El Barça...
Doncs no. Jo de petita pensava
Júlia que... Júlia Julbe, bona vesprada. Endavant.
Bona vesprada. Jo pensava que deia el Barça.
És que diu el Barça que va aconseguir la Champions. Que sí. Va aconseguir la Champions. Bueno, doncs no. No és veritat.
Pues no.
Això, Carla Uigas, bona vesprada. Això no succeirà. Arriba ara mateix, d'aquí una hora, d'aquí 59 minuts, amb uns segons, la veritable final de la Champions, no ens enganyem, i la nostra darrera esperança és el City de Guardiola. Si us plau, Carla, ajuda'm. Amb qui surt del de Sant Pedor per fer front a les forces del mal?
Surt amb Haaland i 10 més.
Ah, ja està.
I 10 més.
No necessito saber res més. De Bruyne? De Bruyne també,
sí.
Gundogan també,
sí.
Rodri també.
Els tinc tots,
sense
aquest. Ederson, Walker, Stones, Díaz, Akanji, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Grealish i Haaland.
Molt bé, tots allà.
És la mateixa alineació,
sí,
que va guanyar el City a l'Arsenal. Mm. Saps que la Premier
estan apretats.
Doncs és amb un 11 de gala.
Perfecte, 11 de gala contra les forces del mal. Doncs vinga, tota la nostra força mental cap al Bernabéu per recolzar l'equip del City, la nostra darrera esperança. Mentrestant, no tenim més remei, ens paguen per fer això, farem camins. Farem camins, però veurem com funciona, perquè jo només puc pensar en que arranqui el partit i a veure què passa a la gespa del Bernabéu. Mentrestant, us diem bona vesprada d'aquest dimarts 9 de maig del 2023, dia 1 després de fer esports, de parlar d'esports, justament d'aquesta eliminatòria també vam parlar, ens agrada molt, com us dèiem, avui molts nervis perquè ens juguem la temporada, eh? Ens juguem la temporada amb el City. Vamos! Damià López ens va analitzar tot el que pot passar aquesta nit a la capital espanyola. Dia 1 també després de Santi Jiménez. Paula està ansiosa perquè soni aquesta sintonia del Té Delicte. Gran Santi Jiménez que ens va visitar ahir i ens va parlar d'addiccions. Un tema que ens interessa a tothom, també als menjadors de xutxes, de mentos, de sugus. I ens va explicar la trista història de José Manuel Pepe, més conegut com Pires. Al tanto que una de les P's no sigui la inicial de Pires. Ho entens, Maria José Mendoza, aquest concepte? Pepe, Pires, pot coincidir? Un camell històric de Vigo. A més, varem rajar dels seguidors addictes a Bruce Springsteen. I ens va advertir sobre els perills de les llaminadures, de les xutxes. Es comença per aquí i s'acaba atracant farmàcies. Sempre és un plaer, Santi Jiménez, al camins. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts, també el seu podcast de Delicte, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la noia dels sorolls. Estic imitant Maria José Mendoza a la redacció, no coneixeu aquesta vessant seva, però és... Diguem que és... A mi me'n diuen... Descríbeme a Maria José Mendoza i jo faig... I llavors està descrita, perquè és... Bàsicament ella és així.
Ui,
que la Carla avui... Ve tot bé, Carla?
Perdó, sí.
Què ha passat?
Sí.
La cadira?
Trampa mortal. M'he llançat sobre la taula, perdó.
Amb ganes d'informar, veritat? Ara arriba el moment. Tranquil·la, ara ens informaràs.
No puc esperar.
No pots ser. Ansiosa, Carla Uigas, per informar tot Catalunya i Andorra. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel, les nostres xarxes socials. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb les fotos del personal de la casa. Pàgina web radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música i més música. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. A més, amb entrevista de nivell per parlar de col·loquis. Parlarem de col·loquis. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb una ansiosa Carla Buigas i una Júlia Julbe replicada, avui volem parlar-vos de la companyia de teatre familiar Anna Roca, que ara mateix està al Teatre Nacional de Catalunya amb el seu muntatge més aplaudit i reconegut, Momo, la versió teatral de l'obra de Michael Ende, fins al 14 de maig. Muntatge que ha recollit diversos premis i reconeixements amb la seva adaptació d'aquest clàssic de la literatura infantil. Ens el presentarà la pròpia Anna Roca, alma mater de l'obra i de la companyia. Actualitat, teatre infantil, en aquest cas, Economia versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Magazín de la Vesprada, un programa fet amb la mirada al Bernabéu i fent vudú a Courtois. Estem fent vudú a Courtois. Tots som Haaland a Radio Estel.
amb Rafa Sanahuja, Camins.
No sé què té aquesta nena que tothom troba especial. No sap fer trucs de cap mena.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Potser són els seus cabells. Dins de cada ris hi guarda una papallona. O potser és el seu abric. Potser és el seu abric. Diu que les butxaques guarda un secret a mi.
La companyia de teatre familiar Ana Roca ha aterrat fa uns dies al Teatre Nacional de Catalunya amb el seu muntatge més aplaudit i reconegut, Momo. La proposta porta en marxa al taller de pintura del TNC des del 3 d'aquest mes, des del dia 3, i encara la tindrem en marxa fins al dia 14, per tant teniu temps d'apropar-vos i de gaudir-la. En total 19 funcions que inclouen passis per a escoles entre setmana i funcions obertes al públic general els caps de setmana. El muntatge arriba a Barcelona després del seu pas per temporada alta al mes de desembre i un llarg recorregut en què ha recollit a més diversos premis i reconeixements. La proposta, com us dèiem, és aquesta adaptació del clàssic de Michael Ende, Momo, la història de Momo. La nena que sap escoltar està explicada a través del teatre d'objectes, aquesta és una particularitat de l'adaptació, i compta amb actors, dos actors i un músic. Per parlar-nos d'aquest muntatge, que se'n suma molt interessant, ja podem saludar l'Anna Roca. Ella és l'autora d'aquesta idea original de portar-la a aquesta adaptació i una de les intèrprets del muntatge. Anna Roca, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar... Gràcies per estar amb nosaltres una estoneta aquí a Ràdio Estel per presentar-nos aquest muntatge que ha estat fantàstic, el seu recorregut des del que el vau estrenar i que ara ha arribat a Barcelona. Ja porteu uns quants dies amb l'obra al TNC. Com està resultant l'experiència? Contents, Anna?
Molt contents de ser al TNC. Això, aconseguir arribar al TNC per nosaltres és molt. Uh-huh. I molt contents de la recepció que tenim i de com surt el públic de veure Momo.
Fantàstic, doncs bones paraules, bones notícies. I no podia ser d'altra manera, perquè jo crec que és un muntatge que us ha ajudat molt a créixer i que està triomfant en aquest sentit. Has afirmat, he llegit, que és una obra, Momo, tot i que ja té uns quants anys, com tota l'obra de Michael Ende, que està vigent. A veure, explica'm una mica per què Momo està vigent avui en dia encara.
En Momo es parla de la gestió del temps.
Sí.
I apareixen uns personatges, que són els homes grisos, que es dediquen a robar el temps. I nosaltres ara tenim uns homes grisos molt especials que roben el temps contínuament. Mm. Tenim mòbils, tenim tablets, tenim ordinadors, que són els homes grisos del 2023. Sí. I 2021 i 2020,
exacte.
Per això diem que està tan vigent, perquè tu quan llegeixes Momo, que l'obra és del 1973, sembla que estigui escrita el dia d'ahir, perquè estem encara lluitant per aquesta gestió del temps.
Clar, per tant, s'actualitza. Segurament sempre hi ha hagut aquests lladres del temps, d'alguna manera, no? O aquesta idea que volia transmetre Michael Ende amb aquesta fàbula. Però avui en dia jo crec que està... Et diré més, jo crec que està més vigent que mai, perquè al final jo crec que la qualitat del temps avui en dia és un dels nostres, com a societat i com a individus, un dels nostres pals de pallers, no?
Sí, la veritat és que sí. I mira que amb el confinament semblava que ens n'havíem adonat compte de tot això, no? Que havíem vist que valoràvem més el temps i valoràvem més el temps lliure i l'estar amb els nostres familiars, els nostres amics i amigues, etc. Però, noi, va ser deixar-nos anar una altra vegada i la gestió del temps, aquest disfrutar, aquest gaudir del temps... Ho vam oblidar.
Uh-huh. La proposta està estrenada el 2015. Anna va guanyar l'any 2016 el Premi de la Crítica a millor espectacle familiar. També va ser candidata, això és important, als Premis Max en tres ocasions. Què significa tot això per la vostra companyia i pel muntatge en si?
Ha significat... Bueno, que ens coneguin, més que tot, no? Perquè, a veure, el teatre familiar... en aquest país, diguem aquest país perquè amb altres no passa, som com, estem com una mica invisibles, no? Vull dir, som una mica invisibles i molt, molt adult. Si no té fills, sembla que no tingui ni que conèixer el teatre familiar. O molta família, molt pares, mares, que van al teatre amb els seus fills, moltes vegades hi van sense saber ni què van a veure, que això amb els adults no ho fem. Llavors, bueno, nosaltres, totes les companyies de teatre familiar, estem lluitant des de fa molts anys perquè això no passi, perquè que sortim d'aquesta invisibilitat i que es vegi que nosaltres som companyies de teatre. No aquesta separació d'adults i familiars, si som companyia de teatre amb actors, directors, escenògrafs, que són moltes vegades els mateixos que podeu trobar a les 7 del vespre amb una obra de teatre per adults. Llavors, quan et donen aquests premis, el que fan és que siguis més visible.
Mira, ara m'agrada molt aquesta reflexió que fas, perquè jo tinc fills i conec gent que té fills, evidentment, i ens relacionem i tal, i jo una de les coses que he gaudit més com a pare és aquesta introducció d'alguna manera dels meus fills en el món de la cultura, cinema, música, etc, perquè a mi m'agrada molt, de manera molt usuari, i l'experiència del teatre els impacta moltíssims a tots tres. I jo diria una cosa, sí que és cert, a veure què n'opines tu, Anna, sí que és cert que a nivell de reconeixement de mitjans, pot ser, el teatre infantil està una mica desaparegut o silenciat, en aquest cas, però entre els pares, el boca a boca, corre molt. Escolta, he anat a veure, val molt la pena, saps el que vull dir? Entre nosaltres ens animem a participar els que tenim aquesta inquietud.
Sí, sí, no, això en tenim sort, d'aquest públic que com que el que voleu és transmetre i fer créixer els vostres fills dins aquest món de la cultura, no? Doncs llavors en tenim sort d'aquest boca orella i que us aneu parlant entre vosaltres. Ostres, aquesta obra val la pena que l'aneu a veure. Home, doncs aquesta sí, però el teu fill és massa petit, millor que no hi vagi.
Exacte.
Doncs això està molt bé, això està superbé. La pena també és que, com que tampoc és que puguem fer temporades molt llargues, de vegades aquest poc orella, dius, aneu a veure Momo. Ai, caram, ja no hi és.
I no arriba a temps,
doncs
clar.
Doncs buscarem, ja el buscarem.
Exacte, ja el buscarem. Escolta, si et sembla bé, parlem una mica de la teva companyia, una companyia amb més de 25 anys de trajectòria que comença el seu viatge a Olot, al 1996. Des d'aleshores ha dedicat gran part de la seva trajectòria al públic infantil i familiar. És els vostres muntatges predominants. Satisfacció anar tirant la vista enrere de tot el que heu aconseguit i el que heu viscut, la progressió?
Sí, a veure, hi ha molta satisfacció de poder dir que porto quasi 30 anys visquent del teatre. Val?
Home, i tant.
No, això per mi...
Això és importantíssim.
És molt important. Jo el 96 vaig començar, la meva companyia va començar més amb espectacles de contes, explicant contes, no? I des de llavors que no he parat. No he parat de fer bolos, anem fent... Hi ha hagut èpoques més bones que altres, hem notat les crisis, com tothom, no? Però mai he hagut de dir, ostres, plego i em dedico a una altra cosa. I això és una satisfacció molt gran.
Exacte, doncs ens congratula. Mira, ara parlaves dels teus primers espectacles, per exemple, Contes de l'Anna, origen de molts contes més, cada cop més teatrals, Contes al Terrat, Campera Petit, Quan jo era petita, Conte en 5, Les sabates noves de l'emperador, La granja més petita del món. Com és que et vas interessar directament per aquest món infantil? Què et cridava l'atenció, Anna?
Mira, jo t'ho diré. Jo quan vaig estudiar teatre aquí a Barcelona, jo venia d'Olot, i la veritat, no havia sortit gaire mai d'Olot, parlo d'uns quants anys enrere. Llavors, jo em vaig agobiar molt a Barcelona, moltíssim.
Mira, és fàcil això.
I sobretot em vaig agobiar molt i molt i molt del món de fer càstings, d'anar a fer càstings.
Home,
això sí que per mi va ser horrible, perquè jo no sóc ni alta, ni guapíssima, sinó sóc una dona normal, no? El que haig de ser, les hem dit tampoc. Normal, diguem normal entre cometes.
Val?
I això ho vaig patir-ho molt, ho vaig patir-ho moltíssim. Llavors va ser quan vaig decidir deixar-m'ho tot, deixar-m'ho córrer, i em vaig posar a ensenyar teatre, a fer classes de teatre a escoles, en nens des de P3 fins a 6è.
Sí.
I ho feia a partir del conte, i a partir d'aquí me'n vaig donar compte que m'encantava explicar històries als nens i nenes, m'encantava mirar-los com ho rebien, com ho vivien, I a partir d'aquí ja va néixer el meu primer espectacle, que va ser Els contes de l'Anna.
Sí. Fantàstic. Sí. Doncs és aquesta vocació que et va venir, una mica fugint, no?, de la cosa estàndard, que era una mica agobiant, i t'entenc perfectament.
Sí.
Escolta una cosa, Anna, hem de fer una petita pausa per la publicitat, encara tenim uns minuts, perquè ara vull preguntar-te una mica, que ens expliquis què heu fet amb aquest muntatge de Momo, que ens donis 5 cèntims, perquè encara tenim uns dies per gaudir-lo, perquè la gent, sí, que ens està escoltant doncs animi a apropar-se i a descobrir-lo, però tu ens donaràs les claus per seduir els nostres oients, d'acord? Fem una pausa molt ràpida i tornem amb tu. Vinga, doncs això, Paula, ràpida la pausa, i encara tenim uns minuts més per parlar de teatre infantil, de Momo al TNC.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Jo, d'entrada, màxim respecte per Bruce Springsteen.
Amb Rafa Sanahuja.
He anat a 26 concerts de Bruce Springsteen. He anat a 42 concerts de Bruce Springsteen. Encara no he vist a Bruce Springsteen a Cercedilla. Bueno, tranquil. Fan allà com al mercat de Sant Antoni. Tu has vist a Bruce Springsteen a Don Benito? No, però jo l'he vist a Plasencia. No,
tia. Tio. Ojo, que t'he de dir que aquí a la casa tenim algun terrible fonamentalista.
I qui no? I qui no? Teu fill tonto.
I altres persones que expliquen coses.
Segons, i seran 9:15 clavats. Seguim en directe aquí a Ràdio Estel, la ràdio nocturna, quan ara xispeja, cau una mica de pluja aquí al barri de Sants, i estem gaudint d'aquesta conversa sobre aquest muntatge, el muntatge de la història de Momo que tenim al TNC, encara fins al 14 de maig, i estem en contacte amb la seva ideòloga, l'Anna Roca, que a més també participa en el muntatge. Quin és el teu paper, Anna, en el muntatge?
Mira, en el muntatge, jo hi ha moments que faig de Momo, però sóc una de les explicadores de la història. Va, és a dir, perfecte. El muntatge són tres personatges, sí, que expliquem entre els tres aquesta història.
Molt bé. I escolta, tinc entès, bueno, ho estava mirant ara, que es fa al taller de pintura del TNC. Com és aquesta particularitat?
És que nosaltres, quan el públic entra dins la sala, es trob amb una glorieta abandonada, i el públic entra dins aquesta glorieta. És una obra de teatre només per 90 persones, i esclar, ens va més bé actuar en una sala com la sala de pintures del TNC que no en un teatre italiana.
I aquesta adaptació que heu fet, estava mirant que gira entorn als objectes. Això com ho heu ideat, o què significa?
Bueno, això és perquè, clar, Momo és una novel·la que surten molts personatges, i nosaltres som tres. En realitat, quan la vam estar creant, el director, Jesús Arbues, doncs, clar, en realitat érem dos actors. Vam començar dient, vale, mira, aquí tenim la novel·la i som dos actors, i el músic, que només tenia que fer de músic, i al final el músic també actua, no?, perquè necessitàvem més personatges.
L'heu enredat al final. Sí, sí.
Sí, al final vam enredar, exacte. I a partir d'aquí, doncs gràcies a la Judit Torres, que és la creadora de tots aquests objectes que són molt màgics, doncs vam començar a crear objectes perquè ens ajudin amb tots aquests personatges que han de sortir en Momo.
Fantàstic. Doncs ja sabeu que teniu aquest muntatge, no em cansaré de repetir-lo, perquè jo crec que és molt interessant, sobretot per viure-lo en família, perquè al final és aquesta... O sigui, si tu valores la cultura, si tu la gaudeixes, si penses que ajuda no només a gaudir un moment puntual, sinó també a educar una mica l'ànima i el gust, etc. Doncs jo crec que està molt bé que als infants, mica en mica, se'ls vagi doncs introduint en tot aquest món. Teniu aquest muntatge en el TNC fins al 14 de maig. Heu fet aquests passis també per les escoles? Com ha anat aquesta experiència?
Molt bé, perquè sí. hem tingut nens i nenes a partir de tercer de primària, de primer d'ESO, i la veritat és que surten molt entusiasmats. Vull dir, fins i tot hi ha escoles, perquè com que tots els objectes que surten són coses reciclables, perquè vivim amb coses reciclables que trobem pel carrer, doncs ens han enviat doncs, que ells també havien fet titelles quan han arribat a l'escola i havien fet diferents objectes amb coses reciclables que havien trobat a l'escola. Vull dir que això vol dir que s'ho van passar molt bé.
Fantàstic. Mira, ara sí que volia demanar-te, abans d'acomiadar-te, perquè ja se'ns escapa una mica el temps, recordar que, tot i que la vostra trajectòria, Anna, la teva companyia, Anna Roca, bàsicament es centra en aquest teatre infantil, l'any 2010, per exemple, vau produir un espectacle per adults captius, basat en contes d'en Joan Barril, que va dirigir en Josep Maria Miró. I tornareu a fer coses per adults o ara esteu molt centrats ja en el teatre infantil, Anna?
De tant en tant fem històries, també. Per exemple, tinc una obra que es diu Històries de les meves veïnes, que és, però són coses molt íntimes, molt de format biblioteca, i aquestes sí que són ben bé per adults. Estic més centrada en el teatre familiar que en l'adult, també t'ho diré. Però de tant en tant sí que m'agrada, doncs, això. El nostre projecte de cares del 2026, sí que estem pensant un projecte més per, a partir de 16 anys. 14-16 anys, clar. O sigui que ja són adults.
Sí, exacte. Són mig adults, podríem dir. Mig adults. Sí. Escolta, i ja per acabar, la companyia ha estrenat aquest 2023 un darrer espectacle, Les Ales de Carlota, sobre el dol i la pèrdua. Què ens pots explicar d'aquest espectacle?
Bueno, aquest espectacle és un espectacle que va ser un risc, perquè no tothom vol veure una obra de teatre que parla, és una nena que se li mor la mare, i veiem aquest procés de dol de la nena i el seu pare, perquè és clar, el pare també ho porta, però també al mateix temps vol cuidar la seva filla, no?
Molt bé.
I, bueno, però ho fem amb un llenguatge molt de nens i nenes, val? A partir dels ocells. Aquesta obra va néixer aquí, un visió, Sant Feliu de Pallerols, que visc aquí al mig de la Garrotxa, i, bueno, doncs, tots aquests ocells que em visiten aquí a casa, doncs, són els ocells que ens visiten a les Ales de la Carlota.
És un tema complicat, segur que l'heu abordat amb moltíssima delicadesa, i que està molt bé també posar-lo davant dels ulls infantils, en aquest cas, perquè jo crec que s'ha de parlar de tot i abordar qualsevol tema amb naturalitat. Doncs ja ho sabeu, tothom al Teatre Nacional de Catalunya, perquè ja tenim la companyia de teatre familiar Anna Roca amb el seu muntatge més aplaudit i reconegut, com és La història de Momo. Serà fins al 14 de maig, us podeu apropar i gaudir-lo. Ja heu vist que té molts matisos i que l'Anna Roca és una entusiasta i una apassionada i que segur que transmet moltíssim i el podeu gaudir. Anna, mil gràcies i molts èxits, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies i ens veiem al TNC.
Exacte. Doncs mil gràcies, Anna. Vinga, nosaltres que fem una pausa, respirem un segon i fem un canvi. Passem del món del teatre, de la cultura, al món de la vil pecúnia de la mà de Rosario Santa María, que ella corre per aquí.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Avui és ràdio social d'acompanyament i de veritat. Avui la gent que escolti molt bé, perquè els hi servirà per créixer.
Camins.
Ràdio Estel.
Les xutxes s'han de controlar.
Les xutxes,
Les xutxes. Perquè comences amb les xutxes i després passa l'alcohol, les drogues i el joc. Jo tenia una mica al col·le enganxat als sugus.
Als sugus.
I tot el dia sugus i sugus i sugus. I com va acabar aquest amic meu? Cocainoma.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant. 8 i 37, camí de les 9, això és Camins, la ràdio nocturna. Passem de la cultura a l'economia. I avui és dimarts, parlem d'economia en valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb Rosario Santamaría. Bona vesprada, Rosario.
Bona vesprada, Rafa.
Avui has vingut amb el nostre entrevistat d'aquesta vesprada. Esteu aquí tots dos de cos present.
Sí.
Desafiant la pluja. Desafiant la pluja. Ara ens explicareu l'odissea per arribar. Però presenta'ls.
Molt poqueta.
Presenta'ns el convidat.
Sisplau. Mira, avui està amb nosaltres el Pere Poy, que és professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, investigador de l'Institut de Recerca de Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, president de la Societat Catalana d'Història Cultural i també director dels col·loquis Catalunya Educació 2020, que sota el títol L'educació educativa a l'àmbit local es desenvoluparà mitjançant reflexions, experiències i debats a Barcelona, tot just abans de les eleccions municipals del 28M.
Això és ahir, ja no ens queda temps.
No queda res, no queda res.
Vale, vale.
L'objectiu d'aquests col·loquis és bastir un espai que acordi temes educatius primordials amb exigència, atorgar protagonisme a les bones pràctiques socioformatives lligades a aquests aspectes i, per últim, no menys important, estimular debats adreçats a apuntalar una reciprocitat fecunda en matèria educativa. Déu-n'hi-do,
La
feina que tenen, tu.
Ara ens traduirà tot això el Pere Poy. Pere Poy, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per apropar-te aquí a Ràdio Estel, com deia, desafiant la pluja una mica, eh? Mira que ens ha costat i arriba just quan tens que venir aquí a fer el carrer a Ràdio Estel. Vinga, Pere, qui està darrere d'aquests col·loquis sobre educació 2023? Com surt tot això?
Primer de tot, moltes gràcies per donar-me aquí l'espai i la paraula.
Clar que sí.
Els col·loquis els organitzem, és una iniciativa conjunta. Aquesta primera edició és la primera edició realment. És una edició, és una iniciativa amb voluntat de continuïtat i aquesta primera edició l'hem organitzada a tres entitats. En primer lloc, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Home,
som nosaltres.
En segon lloc, si seguim l'ordre alfabètic, per seguir-ne algun, el Sindicat de Mares i Pares, que és una associació de famílies que reclamen la llibertat d'educar els seus fills d'acord amb uns valors, amb els valors de les famílies. I per acabar, la Societat Catalana d'Història Cultural, que de fet és, com ha dit la Rosa...
La presideixes tu, eh?
La presideixo jo. Llavors, aquesta entitat, en aquest cas, és una entitat cultural que es dedica a qüestions de generació de coneixement, de recerca.
Fantàstic. Doncs aquí, aquestes tres entitats que es posen en marxa per crear aquest espai.
Sí, sí, però ens centrem en el que és l'educació educativa a l'àmbit local, no? Si et sembla bé. Quins seran els principals temes sobre educació que tractareu durant aquests col·loquis?
Nosaltres ens havíem plantejat que, aprofitant que les eleccions municipals són molt a prop, doncs l'àmbit local és el més proper als ciutadans, doncs veure de quina manera la gestió de l'educació a l'àmbit local incideix en el dia a dia educatiu. Llavors, hem organitzat una jornada, ens hem posat aquest nom, que és una declaració d'intencions, són tres paraules, cadascuna és una declaració d'intencions. Col·loquis, pel diàleg, la conversa, coneixement de realitats que de vegades doncs, es troben doncs, una mica com a contraposades, oposades, ignorades mútuament. Per un altre costat, Catalunya, com a marc de referència superior. En aquest sentit, ara els dediquem a la ciutat de Barcelona més específicament, però també és veritat que Barcelona té aquesta per a bé i per a mal, aquesta capacitat de transcendir més enllà dels seus límits, i per un altre costat l'educació, entesa amb interacció amb la cultura, amb la recerca, amb la universitat, amb la formació professional i amb els valors en general. Llavors, fixant-nos en això, doncs havíem pensat en primer lloc una qüestió, explicar-la molt breument, però una qüestió desconeguda de quines són les competències que tenen els ens locals en matèria educativa i, per tant, quin és el marc possible d'acció.
Aquesta era una pregunta que teníem, tu i jo, no? Que dèiem, de Madrid, no? A veure què podem fer aquí.
Exacte.
No? Si tenim una llei d'educació, que ja no sé ni en quina llei estem, perquè anem
va canviant constantment.
Gairebé em vaig quedar a l'EGB, tu, un desastre.
Després podem parlar. En primer lloc, quin és el marc que permet l'acció educativa a l'àmbit local? Quin és el marge que tenen els ajuntaments, en aquest cas, ajuntaments, diputacions? Després, a continuació, mostrar aquelles bones pràctiques educatives, i hem escollit quatre pràctiques rellevants que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. I llavors, per allò que dèiem d'establir ponts, de fer col·loqui realment, dues que provenen de la iniciativa pública, com són l'Institut Obert de Catalunya, que també en part el gran desconegut és l'institut que té encomanada tota l'educació a distància, i aquesta educació a distància és en línia, tota ella, a Catalunya, però que té alumnes de tot el món. Té 20.000 alumnes, gairebé, alumnes de tot el món. Per tant, què és el que fan? Per un altre costat, l'escola Octavio Paz, que s'ha convertit en un model de lideratge. Llavors, què poden ensenyar, què poden aportar aquí des del punt de vista del lideratge educatiu? S'ha convertit en un punt de referència per a altres escoles, no només de Catalunya, sinó també de fora de Catalunya. Només cal veure la seva pàgina web i les notícies que publiquen en el seu Twitter per veure l'enorme activitat que porten a terme de projecció i de comunicació d'experiències. I després, dues iniciatives de l'àmbit privat concertat, el Col·legi Montserrat, que encarna la innovació educativa quan la innovació educativa existia però no tenia aquest nom, o ni tan sols tenia nom, no estava etiquetada, i després la Fundació Comtal, que la Fundació Comtal és una institució educativa de Ciutat Vella que s'encarrega d'aquells estudiants que necessiten itineraris per poder promocionar i per poder, en definitiva, continuar o bé en el món laboral o bé continuar d'alguna manera en algun tipus d'estudis que els permetin estar inserits en la societat. I per acabar, això que dèiem, els ignorats, el públic i el privat, de vegades es plantegen com a contraposats o com a excloents. Doncs la nostra idea era precisament que es vegessin dues iniciatives públiques, dues iniciatives privades. I després tenen mala fama, però...
A veure, aquí...
Tenen mala fama, Ivi, ja, sí.
Qui
es posa més interessant.
Els polítics tenen
mala
fama.
Sí, efectivament. Sí. Estem d'acord.
Però, malgrat això, són els que tenen encomanada, d'una manera o d'una altra, la gestió...
de les escoles.
A través del contracte que estableixen a la societat. Llavors, el compleixen... apliquen tot el marge de maniobra que tenen, d'acord amb el que explicarem en la primera part, quin és el seu programa electoral en matèria d'educació per la ciutat
examen,
de Barcelona.
Els fan un examen.
Bueno, ja està bé que,
fem un examen,
no? Està bé que fiscalitzeu una mica, perquè al final aquestes coses queden com una nebulosa, i al final s'aplica o no s'aplica, quins resultats tenen, una mica aquest és l'objectiu, no? Dir, tenim aquestes polítiques educatives, però com incideixen, no?, en la societat, al final, en resum, si no ho entès malament.
Exactament. I en el marge de maniobra que té les administracions locals, que tenen un marge en matèria educativa, de fet, i a més a Catalunya aquest és particular perquè es troba a més recollit en la Llei d'Educació de Catalunya del 2009, és a dir, més enllà del marc estatal, doncs en Catalunya, doncs a més té una especificitat en aquesta matèria l'administració local, com gestionar l'educació. De fet, està cridada a esdevenir, segons la Llei d'Educació de Catalunya, a ser una autèntica administració educativa. Llavors, quin és el seu programa en matèria d'educació, que ho expliquin?
Per un altre... Que ho expliquin si s'atreveixen.
Però perdona una cosa, espera. O sigui, una cosa tan bàsica, no?, com, i tan troncal en la societat com és l'educació dels nostres fills, les nostres generacions, les noves generacions, etc. Això no es pot consultar enlloc? Això està amagat? O sigui, tu no pots anar i dir, escolti, on tenim això? O és una d'aquestes coses tan tramposes...
És que estan discutint el tramvia, almenys a Barcelona ja no hi ha més
opció. No, però a mi em sorprenen aquestes coses.
I com arreglar la plaça del 22 arroba, no?
Crec que és un tema que preocupa a tothom, això és obvi. Només cal veure en els últims anys, des del 2006 cap aquí, i encara ens en podríem remuntar més cap enllà, els debats i, en certa manera, els malestars que comporten cadascuna de les lleis d'educació, cadascuna de les normes. En definitiva, ja no cal que sigui una llei. Ara, per exemple, l'espècie de desencís que ha causat l'aprovació de la llei orgànica del sistema universitari, que s'acaba d'aprovar ara, fa tot just una mica més d'un mes. Llavors, havia generat unes expectatives, ara ha generat un desencís. Doncs, què passa aquí? O abans, prèviament, el 2020, s'havia aprovat la reforma de la Llei Orgànica d'Educació del 2006, que ha portat tot aquest canvi de modificació de metodologies més aviat. És a dir, no alterar... aviam, jo vinc de la universitat, per tant no sóc un polític, per tant també hem de dir les coses tal com són. No ha vingut a canviar el sistema educatiu. El sistema educatiu realment només s'ha canviat 3 vegades. L'últim gran canvi va ser aquest canvi del 2006 i encara, segurament l'últim canvi és el del 1990 amb la LOCSE i des de llavors el sistema com a arquitectura no s'ha canviat. Llavors, bé, les metodologies han canviat i les metodologies doncs, també generen un debat, com s'aplica això, en quin calendari, es desenvolupa, els qui les han d'implementar, quina formació tenen, el canvi de metodologia també comporta un canvi d'avaluació. De vegades tots aquests temes s'agafen doncs, així com una mica com a riure, no? És que ara no són qualificacions numèriques, resulta que són, no sé què, progressa adequadament, el famós.
Sí.
Progressa adequadament, que ja no existeix, i encara ho continuem arrossegant. Llavors, bé, el tema hi és en allà. Ara bé, més enllà del que pugui ser anecdòtic, del que pugui ser així, que pugui fer gràcia, més enllà d'això, quina incidència té la societat?
Exacte. Posem fil a l'agulla, no?, al final, una mica, perquè, torno a dir, jo crec que al final totes aquestes reflexions i aquest laberint de lleis, de matisos, de partits que no s'acaben d'entendre, al final ho deixa tot en una nebulosa, i al final això, no?, quan arriba a les escoles, quan arriba als instituts, quan arriba a la universitat, en què és concreta i, per tant, com incideix en la societat, perquè al final les persones que s'estan educant allà després tenen que tenir una vida laboral, una vida familiar,
i clar,
a mi em sembla molt interessant que poseu en marxa aquesta iniciativa, però també us dic que no sé si serà fàcil treure conclusions concretes.
Amb els polítics, ho tenen complicat.
No ho sé, jo ho veig complicat, perquè al final hi ha tants matisos i tot és tan interpretable.
I a vegades parlen tan així, no?, tot general. No?
De totes maneres és interessant, perquè, per exemple, quins ponents tindreu? Quins ajudarà a reflexionar?
Tindrem un representant de cadascuna de les institucions,
sí,
que hem comentat abans,
sí,
els directors, de fet, per tant, els qui representen cadascuna de les institucions, l'Institut Obert de Catalunya, la directora, Carolina Palomares, el Col·legi Montserrat, la directora, Mar Rodríguez, Fundació Comtal, en Jordi Jové, i l'Escola Octavio Paz, en Xavier López, els directors de cadascun dels centres. I després, la llista definitiva que tenim per al debat polític, nosaltres vam posar com a condicions que havien de ser membres de les candidatures. Per això es troben presentats pels partits en aquelles candidatures, en aquelles llistes. És a dir, no persones externes dels partits. No és un debat de partits, que també és un debat de persones que es posen en una llista i de resultes d'això poden acabar gestionant segurament aquest àmbit, després depèn del lloc on es troben, etcètera, etcètera, totes aquestes circumstàncies que ja no controlen.
Se'ls pressuposa que estan preparats, no?
Exactament.
Volem saber si estan preparats o no.
Exactament. Ho veurem aquest dia. Llavors, els partits han designat els seus representants de cadascuna de les candidatures i... com que és un debat, com que és en època electoral, hem hagut de seguir les regles electorals, per tant, només poden ser els partits que en aquest moment tenen representació a l'Ajuntament de Barcelona,
Val.
Per tant, els que tenen grup municipal, per tant, són 7 partits, i els 7 partits han designat un representant. Per ordre de més vots a menys, Esquerra Republicana de Catalunya és en Carles Rodríguez, Barcelona en Comú és en Joan Rabassa, Partit dels Socialistes de Catalunya Units per Avançar és Joan Ramon Riera, Trias per Barcelona és Neus Munté, Ciutadans és Rafael Arenas, Partit Popular és Maria Àngeles Esteller i Valents és Marilén Barceló.
Déu-n'hi-do, quin cartell!
I ja per acabar, ens pots dir una mica qui es pot apuntar i el dia i lloc de les jornades?
Es pot apuntar tothom.
Tothom.
Per qüestions organitzatives, doncs, tothom qui vulgui assistir s'hi ha d'apuntar.
On ho feu, això? On ho feu?
El Palau Macaya. Ells, ara, estem en directe. Això és el problema del directe. Ells no volen que digui Palau Macaya. Volen que digui Caixa Fòrum Macaya.
Doncs no direm, no direm Palau Macaya.
Això
ho talles després, Paula, no hi ha problema.
Però si dic Caixa Fòrum Macaya, ja, tant Caixa Fòrum, tinc por
de que es confongui amb l'altre.
Exactament.
Val, el que està al Passeig Sant Joan.
El que és a Passeig de Sant Joan,
pues
sempre.
Pues
la clau és
tenim
Macaya.
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 Passeig de Sant Joan, 108.
Passeig de Sant
Joan, a la vora del Monument Verdaguer.
Fantàstic. Doncs,
per moltes gràcies.
Home, per Ignasi Poy, gràcies. També enhorabona per aquesta iniciativa.
Sí,
que jo crec
tan
que és
necessària.
Jo crec que és interessant reflexionar al voltant d'aquestes qüestions que moltes vegades es queden en no res. T'ho he de dir, jo crec, com a pare. Al final, un pare, jo em centro amb els meus fills, en l'escola, com funciona, etc. Però sí que és cert que a nivell general, doncs jo crec que tots aquests canvis i aquesta falta de sintonia dels partits i que cadascú vol portar-lo al seu terreny i que hi ha molt electoralisme i tothom ve la seva proposta que és millor que la de l'altre, i al final el que pateix és l'alumne, la família, la societat, si no s'acaba de concretar i si no sabem exactament què està passant amb aquestes suposades millores educatives. Pere, moltes gràcies per estar amb nosaltres, director general dels col·loquis de Catalunya Educació 2023. Això, i la data ens l'has dit?
Perquè... El dia 18 de maig.
18 de maig,
dijous, de la setmana vinent.
Perfecte.
A les 4 comença amb la recepció dels assistents, mm-hmm. i llavors cadascun dels blocs. Abans de la pausa, que serà a les 18:30, doncs tenim tota aquesta part dels centres educatius.
I
a
després,
partir de les 7, els candidats.
Els candidats.
També paga la pena de venir, deixeu-me que ho digui, perquè el berenar és un berenar
ofert
per la pastisseria Foix.
Ara t'escolto. Fantàstic. Per tant, tenim un pica-pica allà. Per la gent que s'animi, els cuidareu. Els cuidareu, això ja m'agrada. Fantàstic. Doncs gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé. I vinga, nosaltres que fem una petita pausa, Rosario, i expliquem quatre notícies, a veure
que
podem explicar i que ens dona temps.
Sí.
Ara tornem.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, aprofitem el temps. Rosario, què ha passat?
Doncs mira, ja que parlàvem d'educació, et comento que el The British School of Barcelona, ara, acreditat com un dels millors col·legis britànics del món, el Pere ens ho pot confirmar després, inaugurarà el proper mes de setembre un nou centre al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, que es diu BCB City Main Campus. I si bé és veritat que el BCB ja està present a la ciutat comtal des del 2021, el nou edifici tindrà 6.800 metres quadrats i li permetrà ampliar la seva oferta educativa a Barcelona fins als 18 anys. Déu-n'hi-do, eh?
Ole, ole. Si vols, fem la notícia de Grifols, que em sembla
sí,
interessant.
Sí, la de Grifols. Vinga, anem cap
tenim
allà.
Tenim la multinacional de moderivats Grifols, que ahir va anunciar alguns canvis en el seu equip directiu.
Sí, l'objectiu és simplificar el govern corporatiu de l'empresa per garantir l'enfocament a l'obtenció de resultats, i el Consell d'Administració de Grifols ha anomenat conseller delegat al Thomas Glanzmann, que continuarà ocupant el càrrec també de president executiu, i per la seva banda, els fins ara consellers delegats, Víctor Grifols, 10, i Ramon Grifols, també actual vicepresident, estrenaran noves funcions a la cúpula de la multinacional.
Molt bé, tenim aquí aquests canvis,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. I per altra banda, la Junta d'Accionistes d'Endesa va aprovar l'any 2022 mantenir el seu càrrec durant 4 anys més José Bogas, conseller delegat de la companyia des del 2014, ja té experiència.
Sí.
Però pocs es podien imaginar en aquell moment que la nova etapa el directiu havia de rematar amb turbulències més grans que les del mercat elèctric, eh? I són les que es produeixen en el si de la companyia. És el que està passant.
Sí, l'arribada al mes de setembre passat de Giorgia Meloni, del partit d'ultradreta Germans d'Itàlia al govern d'Itàlia, ha impactat de ple a Enel, i és que l'elèctrica pública italiana posseix el 70% d'Endesa i és a Roma on es dibuixa el full de ruta de l'Espanyol.
Sí.
No és estrany que la decisió del govern de Meloni de cessar l'actual cúpula directiva d'Enel hagi desfermat una onada de rumors sobre la continuïtat o no de José Bogas al capdavant d'Endesa. O sigui, sí, continuarem amb el culebron, com que ja hem contat molts aquí, sí,
tenim,
o no? Hem tingut, sí, el de Nissan...
Tenim diversos.
Tenim diversos de culebrons. Varios... Podem afegir aquest, la pujada de la llum, també, aquest era un altre culebron.
Un altre.
Ara podem afegir aquest, si vols.
Exacte. De fet, tot apunta que l'equip directiu elegit per Meloni confia en Bogas al principi, per això la seva marxa no s'ha de tenir imminent com la dels seus col·legues italians, però sí que és cert que per ara les probabilitats d'esgotar els 4 anys de mandat es debiliten. Doncs fins aquí les notícies, Rosario.
Molt bé, sembla molt bé. Hem parlat d'educació molt avui.
Fantàstic, i aquesta iniciativa, sí, dels col·loquis del 2023. Doncs fins la propera setmana.
Molt bé, fins al proper dimarts.
Ara m'ajudes a recollir.
Acomiadar, molt bé.
Escoltem la falca de la Caixa, que és important, i rematem el programa.
El que t'agrada,
el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Aquí estan Rosario i Pere, encara estan aquí debatint coses.
Sí, estem parlant, que ens veurem al Macaya, Caixa
Forum,
Macaya.
Macaya. Molt, aniràs tu, Rosario?
Sí, perquè ja el berenar. No, home, no, i per tot el que ens ha explicat.
Fantàstic.
Però no parla per política, m'interessa més la de les escoles.
La de les escoles, sí. Molt bé, doncs fantàstic. Ja ens explicaràs què t'ha anat. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb l'home que li subministra els mentos a Carleto, es diu Ferran Capdevila a la producció. Tenim Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. Avui en la Júlia 2, que ha assistit com a suplent. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, que porta les seves i les nostres xarxes socials. I la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Paula té coses a la ment. Té coses, està esperant coses importants, Paula. I nosaltres que les esperem amb ella. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Vinga, creuem els dits, fem força, estem a les teves mans, Pep Guardiola, rescata'ns de la quinquèsima. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà tornem, tot i que Mercadal digui que no té cap sentit, nosaltres farem Ràdio Nocturna, Angelologia i microcontes, tu i jo, reflexió i microcontes. Quina millor barreja. Què farem, Rosario?
Farem camins, farem a veure camins. Si plou, que plogui, que plogui.
Sí, que plourà, plogui. Ja està plovent i continuarà plovent. Que sí, plogui. Sí, home, sí. Vinga, doncs fins demà, cuideu-vos, bona nit.